sí, que ho faci molt bé.
Gràcies, David Malet, director del Cor de Cambra Francesc Valls de la Catedral de Barcelona, que molts oients poden sentir en moltes de les celebracions dels diumenges que transmetem en directe per Ràdio Estel i Ràdio Principat a les 7 de la tarda. Gràcies, bon Nadal, David Malet, i a tot el Cor de Cambra Francesc Valls. Que vagi bé al Camp de la Sibil·la aquesta nit. Adéu-siau.
Adéu-siau, moltes gràcies.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Salutacions, ara mateix passa un minut de les 9 del matí. Us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. A partir d'ara, a la segona hora del primer cafè, parlarem al Solidaritza't del dinar de Nadal, que com cada any organitza la comunitat de Sant Egidi. I ho farem amb el responsable d'aquesta comunitat a Catalunya, Jaume Castro. Avui també escoltarem el nou CD del menorquí Cris Juanico, Un món de Nadales. I també tindrem la secció que, com cada dimarts, ja sabeu, arriba al primer cafè de Ràdio Estel, Racun Conflictòlogos, amb el Daniel Herraiz. I a la part final del programa, com cada dimarts, comptarem amb el Sacrali a casa nostra de Josep Maria Martí Bonet. Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Déu-n'hi-do el primer cafè d'avui, eh? Sí. Preparats ja per celebrar el Nadal.
I tant, m'he carregat de continguts.
Doncs amb la Sara, tot seguit, repassem els titulars més importants a aquesta hora.
L'Autoritat del Transport Metropolità va aprovar ahir els nous preus que inclouen una pujada del 5,10% del títol de 10 abonaments. Ara, per tant, la T10 passarà a costar 10 euros amb 30 cèntims. El bitllet senzill de metro, autobús i tramvia també s'apuja un 7,5% pel que fa i, per tant, passarà a valdre 2 euros amb 15 cèntims. La T+, la T-trimestre i la T-jove mantindran els preus actuals. Segons hem sabut aquest matí, Bankia haurà d'informar el jutge dels sous dels seus directius. També s'haurà d'informar de les comissions abonades a la direcció i a la xarxa comercial del banc arran de la sortida a borsa de l'entitat. Finalment, per tant, la Fiscalia Anticorrupció ha decidit donar suport a la petició del jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, que ho va demanar en el marc de la investigació de la fusió i sortida a borsa d'aquesta entitat financera. El govern de la Generalitat va donar ahir llum verd al decret perquè no es talli el subministrament elèctric a les famílies amb pocs recursos. Ho va anunciar el mateix conseller de la Presidència, Francesc Homs, després de la reunió de l'executiu. D'altra banda, el ministre José Manuel Soria proposarà aquest divendres un sistema per fixar el preu de la llum. Almenys 14 morts i un centenar de ferits en un atemptat amb cotxe bomba a Egipte, tot i que l'acció no l'ha reivindicada de moment ningú. El govern acusa els germans musulmans de ser-ne els autors. De fet, el primer ministre interí ha declarat la confraria oficialment grup terrorista, un gest que arriba quan falta una mica més d'un mes per la celebració d'un referèndum constitucional. I en esports, Andrés Iniesta va formalitzar l'ampliació ahir del seu contracte amb el Barça fins al 2018. El migcampista serà blaugrana, per tant, com a mínim fins als 34 anys. A partir d'aleshores es podrà prorrogar anualment aquest contracte en funció dels partits que jugui.
Sara, avui què busques?
Estem ballant, Mercè, eh? Estem molt animades
estem
avui.
Estem animades, eh?
I tant.
Tot i ser d'hora, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Aquesta cançó ens transmet molta energia.
I tant.
Sara, què busques aquesta setmana? Què busques que estàs regalant als nostres oients?
Sí, això que busques ho engloba tot, eh, sí. Mercè? Recordem que estem regalant des de fa un parell de setmanes entrades
doncs, per aquesta funció del Ganàpia i el Cigronet, els pastorets de Terrassa. I bé, doncs ja hem fet el primer sorteig. Avui, Mercè, o divendres que ve farem el segon, em sembla. Uh-huh. Les entrades són pel dia, recordem, pel dia 28 i pel dia 29 de desembre. També hi ha entrades pel 4 i pel dia 5. És molt fàcil, eh? Tota la gent que vulgui entrades ha d'entrar a la nostra web www.radioestel.cat, clicar un banner, una mena de cartellet que surt a la part superior, i allà han de deixar les seves dades i triar sobretot el dia que volen anar a veure la funció.
Doncs els guanyadors d'aquesta setmana, d'aquests dies que ens ha recordat, és el 28 i el 29 de desembre.
Els sabrem el divendres, ens diu el nostre tècnic que fem el sorteig el divendres, si li hem de fer cas.
Doncs vinga, moltes gràcies, Sara.
A tu.
Carme Planàs, bon dia i bon Nadal.
Igualment, bon Nadal, Sant Esteve, any nou, però bueno, ens veurem,
sí.
Tots aquests dies.
Divendres ens veiem?
Sí,
divendres
i
ets.
Tant.
Vale.
Tenim que venir a celebrar... Bueno, felicita.
A preparar-nos per l'any nou.
Exacte, ja haurà passat Nadal i Sant Esteve.
Exacte. Aquí hem de felicitar avui.
Avui és Sant Delfí. Sant Delfí era bisbe de Bordeus, del segle IV, que va lluitar contra els heretges. Però tenim unes altres felicitacions per fer.
Ah, sí?
Sí,
en directe?
En directe, en directe.
Escolta, però tenim una felicitació per telèfon i una altra escrita,
sí, una altra
oi?
Escrita.
Molt especial.
Vinga, comencem per la que tinc escrita.
Vinga, va.
Doncs mira, avui vull felicitar molt especialment a Marc Castelltort, que demà, dia de Nadal, un dia tan entranyable i bonic com ella, celebra el seu aniversari. Felicitats, Marc, que sigui un dia molt, molt feliç. Un petó i una abraçada per tu i per l'Aina. Aquesta és la primera felicitació. I ara en tenim una?
Ah, a veure. Estan dormint.
A lo millor. Hola.
Hola.
Molt bon dia. Hola.
Ets
el Quim?
Sí.
Bueno, mira, et truquem des de Ràdio Estel perquè tenim un missatge per tu que volem que escoltis. Sí? Avui és el teu aniversari?
Sí.
Sí? Val, doncs a veure, escolta això que et passem, eh?
Hola, em dic Maria i vull felicitar el meu germà Quim, que avui fa 10 anys amb una cançó de Teen Beach Movie. Felicitats, Quim.
Que mona.
Que mona, escolta, Quim, moltes felicitats.
Moltes felicitats, eh?
Gràcies.
T'agrada aquesta cançó? T'agrada la... Mira, fem una cosa, l'escoltem, te la posem, vale, i te la dediquem per tu, perquè avui és el teu dia,
exacte,
eh, Quim?
Exacte. Molt bé, Quim, que tinguis molt, molt, molt bon dia.
Que vagi molt bé, Quim. Moltes felicitats.
Una abraçada.
Gràcies.
Que molt, ens vengem al Quim, eh?
Molt bé.
La seva germana, que
la
li ha
seva germana,
la cançó.
Que mono que queda, que eh? És clar que sí.
Carme,
bueno,
moltes
doncs,
gràcies.
A vosaltres...
Ai, em venen ganes de trucar als meus
amics. Ah, escolta,
amics,
espera,
tothom,
espera,
eh?
Abans que acabem, ara, recordem que demà passat és Sant Esteve.
Sí.
O sigui, que com que no estarem aquí,
perfecte,
felicitem a
tots
els Esteves, perquè sabem que aquí a Catalunya n'hi ha molts que celebren el dia de Sant Esteve, bueno, el dia de Sant, uh-huh, Sant Esteve, el dia del seu sant.
Doncs
felicitats, Nadal, eh? I Sant Esteve per tots. Una abraçada,
una abraçada
molt forta.
I molt forta a la mar.
A la mar, a la mar. Una està, abraçada
està
molt...
Està una mica lluny, no? Està a Londres?
Sí, està a Londres, però des d'allà segur que ens escolta.
Que molt,
vale,
bon Nadal.
Una abraçada.
Gràcies, Carme. Adéu.
De lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up. Stand up for your right.
Get up, stand up. Bon dia de nou, Laura Aznar.
Hola, bon dia, Mercè.
El pitjor del pitjor, eh?
El pitjor del pitjor. Aquesta setmana, com bé sabeu, parlem del consumisme desorbitat que té lloc durant el Nadal i estem plantejant algunes propostes per dur a terme un consum més responsable. Segur que moltes de les persones que ens escolten també s'han plantejat aquest problema alguna vegada i és possible que hagin desenvolupat mecanismes per evitar consumir compulsivament durant el Nadal. És per això que, tal com vam dir ahir, demanem a tothom que ens faci arribar les seves idees a través del nostre correu, que recordem és el primercafè@radioestel.cat. Al llarg d'aquests dies anirem recollint totes les propostes que rebem.
Et sembla bé, Laura, si recordem la pregunta del web?
I tant. Aquesta setmana preguntem als oients si creuen que el consum de productes que fem durant el Nadal és o no exagerat. Mm. Per expressar el seu acord o desacord, només cal que entrin al web radioestel.cat i votin a favor o en contra.
I molt bé, què ens expliques avui de nou?
Doncs he estat donant voltes al concepte del consum responsable i he tingut algunes idees que m'agradaria proposar als oients per veure si entre tots el fem possible.
Uh-huh. I què se t'ha acudit?
Doncs mira, penso que un consum responsable també implica que tinguem en compte les repercussions mediambientals que pugui tenir l'adquisició de determinats productes. L'elecció dels que no contaminin el medi ambient és més senzilla del que creiem. Només cal fixar-nos en les etiquetes dels electrodomèstics i evitar determinats productes que siguin altament contaminants. També és important, per tal de reduir el malbaratament de recursos, seguir uns senzills passos com evitar l'accés d'embolcalls pels regals, i una bona idea per fer-ho seria embolicar-los en paper reutilitzat com el diari, per exemple. També seria bo fer adorns amb materials reciclats com el cartró, i no menys important és fixar-nos a l'hora de comprar un avet o un pi natural que provingui d'un viver i no pas de cap bosc. En la mesura del possible, també voldria recomanar en les celebracions que es consumeixin aliments de procedència ecològica. Això seria positiu per evitar l'ús intensiu de les terres. D'altra banda, crec que també és fonamental conscienciar els més petits que darrere de tot producte hi ha una mà d'obra que ha contribuït en la seva producció. És a dir, a l'hora de demanar regals als Reis, és important que se'ls expliqui d'una manera pedagògica i, evidentment, adaptada a l'edat de l'infant, que en molts països existeix una explotació de mà d'obra barata que afecta especialment els nens i nenes i les dones. Per aquest motiu, podem aprofitar aquestes dates per realitzar les nostres compres en establiments que fomenten el comerç just, on podem trobar regals i productes de tots els preus, però que, amb la seva adquisició, ens estem assegurant que els seus productors reben un preu just pel seu treball.
També els Reis Mags, eh? Això és un bon consell per ells.
Doncs sí.
Ara deuen estar camí cap a casa, cap a totes les cases de tots els nens.
Evidentment, doncs
deuen estar venint des d'Orient.
Si han de fer compres d'última hora, ja saben els Reis.
Et sembla si repassem els resultats que a aquesta hora tenim a la pàgina web de la pregunta que estem plantejant?
Perfecte. De moment tenim un 84% dels nostres oients que diuen que sí, que consideren que el consum de productes del Nadal és abusiu. En canvi, un 4% de les persones que han votat diuen que no, i un 12% diuen que no n'estan del tot segurs.
Doncs moltes gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel. El nostre temps requereix una intensa activitat educativa i un compromís responsable de part de tots, per tal que la recerca de la veritat sigui promoguda en tots els àmbits i prevalgui sobre qualsevol intent de relativitzar-ne les exigències o d'ofendre-la. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa, un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó, dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, número especial de Nadal. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70. I també des de catalunyacristiana.cat.
Justo Molinero, president de Grup Teletaxi. Milers de famílies han sortit de Sant Joan de Déu molt contents i molt feliços. Participar en la Barcelona Magic Line és la millor manera d'ajudar els que tu abans t'han ajudat, perquè et devien nació ser agraeixit.
Barcelona Magic Line, més que una marxa popular.
Amb el suport de BCN Espai Social de l'Ajuntament de Barcelona. Solidaritza't.
Doncs ja estàvem escoltant la Jaume Castro. Sí, Jaume, molt bon dia.
Bon dia.
Ja estàvem fent comptes, sí, sí, d'aquest sopar de Nadal. Exacte. Les edicions que
dinar
porteu.
De dinar de Nadal.
Sí, sí, perdó. Dèiem això, no?, que una de les imatges imprescindibles de tot 25 de desembre és el dinar, que organitza serà la comunitat de Sant Egiri.
Doncs es tracta, Mercè, d'una trobada pensada, sobretot per les persones grans, les que tenen menys recursos o les que estan soles. Avui parlem, ja el sentíem, amb el responsable de la comunitat de Sant Egiri a Barcelona. Jaume Castro, molt bon dia.
Hola, bon dia.
És un habitual de les tertúlies del primer cafè. Potser a molts els hi sona per això.
Exacte. A part, Jaume Castro també, bé, avui parlem amb ella sobre aquest dinar de Nadal que tindrà lloc demà a Barcelona. Però a banda, també doncs, avui volíem parlar d'un llibre, del llibre Pelegrins al cor de Barcelona.
Exactament, sí.
Que has escrit conjuntament a Meritxell Téllez. Bé, si et sembla, primer parlem del dinar.
Com vulgueu.
I després fem un repàs a aquell llibre. El dinar de Nadal de Sant Egiri. Ara estàvem comentant, aquí a Barcelona arriba la 23a edició,
sí,
aproximadament.
Sí, el dinar de Nadal aquí a Barcelona, el primer dinar de Nadal va ser l'any 89.
Uh-huh.
Sí. I a Roma va començar l'any 82, que és on va començar aquesta llarga tradició a la Basílica de Santa Maria in Trastevere.
Uh-huh. Expliqui'ns una mica la tradició d'aquest dinar.
Bé, el dinar de Nadal respon, doncs, a una necessitat, i és que el dia de Nadal, doncs, és un dia de festa i és un dia, doncs, de família. I la comunitat de Sant Egiri viu durant tot l'any una amistat familiar, concreta, amb els pobres, amb la gent que viu al carrer, amb els ancians, amb famílies, doncs, pobres. I el dia de Nadal fa el dinar de Nadal amb la seva família, que són aquests germans nostres que són pobres.
Uh-huh. On tindrà lloc el dinar?
El dinar de Nadal es fa a més de 70 països del món, començant per Roma, com he dit abans, i aquí a Barcelona doncs, s'haurà a taula més de 1.200 persones a la Basílica de Sant Just i Pastor, uh-huh, a la Capella de Sant Llàtzer i amb altres 7 menjadors doncs, de Barcelona. Perquè aquesta família, doncs, com va dir el José, un amic nostre, és la família més gran de Barcelona i necessita molt espai, no hi cap amb un menjador només.
Jaume, qui fa el menjar i quin és el menú que oferiu?
El menú és un menú tradicional de Nadal, amb uns entrants, canelons, escudella i després doncs, pollastre farcit i torrons i xampany. Vull dir que
ostres, no falta de res aquí, eh?
Evidentment, és un dinar doncs, fet amb molta cura, amb excel·lència. I és un dinar que, a més, tothom té el seu lloc a taula, amb el seu nom.
I amb un regal
tothom
personalitzat.
Tothom és esperat i amb un regal doncs, per cada persona doncs, que participa doncs, en el Nadal.
I el dinar el realitzen tots els voluntaris de la comunitat?
El dinar és un dinar doncs, que ve gràcies doncs, a molta gent doncs, que fan doncs, uns quants canelons, altres fan uns quants pollastres, alguns restaurants que també ajuden. I a partir doncs, del petit gra de sorra de més de 600 persones que durant aquests dies doncs, ja hi estan treballant, doncs, fan possible doncs, que aquest dinar doncs, es pugui servir a taula.
Uh-huh. I què més feu en aquesta comunitat de Sant Egiri? Explica'ns una mica per tota aquella gent doncs, que no ho sàpiga del tot i també doncs, per qui vulgui col·laborar amb vosaltres.
Bé, el dinar de Nadal, com deia, diguéssim, és una mica un moment de família, doncs d'una realitat, la comunitat de Sant Egiri, que es troba a la Basílica de Sant Just i Pastor i en altres llocs doncs, de Barcelona i que fonamentalment doncs, vol viure doncs, l'Evangeli d'una manera concreta, amb la pregària, amb l'escolta de la paraula de Déu i amb l'amistat amb els pobres. No? I amb aquesta vocació doncs, la comunitat construeix moltes xarxes d'amistat, de proximitat, doncs, amb gent molt diversa al llarg doncs, de tot l'any. No? i en, aquesta, en aquest carisma doncs, la comunitat de Santa Egídia doncs, també és una treballadora per la pau en molts llocs del món i una treballadora també pel diàleg interreligiós.
D'on venen aquests recursos, per exemple, el dinar de Nadal, amb els aliments, d'on provenen?
Com us deia, els recursos venen doncs, de molta gent que granet a granet doncs, fa la seva aportació. O sigui, ja sigui els regals, ja sigui el dinar, ja sigui qualsevol cosa, doncs es fa gràcies doncs, a moltes persones de bona voluntat doncs, que posen doncs, el seu granet de sorra. Mm. Un regal, un donatiu, una mica del seu temps per la preparació, etc etc.
Quanta gent teniu previst que assisteixi demà al dinar?
Bé, asseguts a taula, més de 1.200 persones pobres, i, a més, cal sumar-hi més de 600 voluntaris que el dia de Nadal estaran ajudant.
Jaume, com es gestiona tot plegat? Més de 1.200 persones a casa per el dia de Nadal.
Sí, no, es gestiona sobretot amb la voluntat de tothom de posar-se al servei dels altres. I això fa possible doncs, que el dinar de Nadal sigui una realitat doncs, serena, de festa, d'acollida per estar amb les persones. Això és la cosa més important. I es prepara també perquè jo sempre explico que aquest dinar de Nadal l'any 89, el primer que vam fer a Barcelona, érem 10 persones. Per tant, no és un buf que es construeix en un dia, sinó que és una història d'amistat concreta que es va construint any rere any i que vol dir que durant l'any s'han anat construint moltes relacions doncs, d'amistat. Uh-huh. Repeteixo que les persones no és la gestió d'una massa anònima, sinó que és l'acollida i la festa d'una família que cadascú té el seu nom.
Doncs recordem demà el dinar de Nadal de la comunitat de Santa Egidi, que organitzen, com cada any, a la parròquia Sant Josep Pastor i també a altres 7 esglésies.
Dues esglésies, la Basílica Sant Just i Pastor i la Capella de Sant Llàtzer, i després altres 7 menjadors.
I com preguntàvem, com podem col·laborar amb vosaltres, Jaume?
Bé, doncs es pot col·laborar doncs,
entrar a alguna pàgina web.
A la pàgina web de la comunitat de Santa Egidi, santaegidio.org, hi ha doncs, totes les explicacions dels dinars de Nadal en el món, perquè avui vivim en un món global i molts potser estaran fent el dinar de Nadal doncs, a París.
Exacte.
Això passa. També es pot anar allà a ajudar, o aquí a Barcelona. I el telèfon és el 93-441-8123 i tothom pot ajudar doncs, amb un regal, aportant uns torrons, alguna cosa de menjar o algun donatiu al compte corrent.
I també poden participar en aquest dinar o ja està tot tancat?
Si algú vol, doncs, encara pot demanar-ho i si hi ha doncs, disponibilitat per poder fer alguna cosa, doncs, sempre es busca, doncs, es prova de no dir no a ningú.
Avui parlem amb el responsable de la comunitat de Santa Egídia de Barcelona, Jaume Castro, que, com dèiem al principi de l'entrevista, acaba d'escriure el llibre Pelegrins al cor de Barcelona, amb fotografies de Pere Vives i editat per l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta, doncs, d'un llibre, Jaume...
Editorial Viena i l'Ajuntament de Barcelona.
Que explica... que explica la petjada cristiana a la ciutat. Sí. Som conscients, bé, quan vau escriure el llibre, de tot el que tenim a la capital catalana.
Bé, aquest llibre doncs, no està escrit per especialistes i precisament vol donar la resposta doncs, a aquesta pregunta que tu fas. No? Hi ha moltes coses de la història, dels llocs, de l'espiritualitat, diguéssim, de la nostra ciutat, que són molt poc coneguts. Mm. No? Llavors vivim en un temps doncs, en què hi ha doncs, molta gent que s'ha posat molt de moda doncs, les petites rutes, circuits pel centre de Barcelona i ens semblava que valia la pena doncs, una mica aprofundir en la realitat doncs, d'una ciutat doncs, que avui veiem amb la seva bellesa i amb el seu esplendor gràcies al sediment de moltes generacions cristianes, molts d'ells, que han deixat la seva empremta en la història, en l'espiritualitat, en l'arquitectura, en tants aspectes.
Realment, com deia l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en la presentació del llibre, cada casa de caritat, cada església té la seva història i també és maco, no?, redescobrir-ho i conèixer-ho.
Sí, és important redescobrir-ho perquè jo penso que redescobrir una mica aquesta història també ens fa una mica més lliures i menys pretensiosos, no? Perquè ens dona mostra doncs, de que allò que tenim doncs, ha estat construït per moltes generacions, no? I a més, doncs, nosaltres tenim una ciutat doncs, que va començar doncs, a tenir, diguéssim, la llavor, diguéssim, de l'Evangeli, doncs, molt aviat, no? Possiblement al segle IV, on es comencen a créixer les primeres comunitats cristianes. I hem de pensar que molts dels grans llocs, les grans basíliques emblemàtics de Barcelona, doncs, tenen una tradició continuada des de llavors. Jo, per exemple, la Basílica de Sant Just i Pastor, on es farà el dinar de Nadal, doncs avui ja podem dir que des del segle VI, segur, amb tota seguretat, doncs té una tradició continuada de presència d'una comunitat cristiana catòlica, no? Per tant, són llocs històrics i són llocs que, diguéssim, mostren doncs, una riquesa doncs, que ens ve de lluny.
Com s'estructura el llibre, Jaume? Que feu una mena de recorregut? O...
El llibre s'estructura a partir d'una, dos capítols d'introducció i després hi ha un itinerari físic, que també pot ser un itinerari, diguéssim, del cor, diguéssim que van paral·lels, però que entra, diguéssim, en un itinerari per tota la ciutat, a partir, doncs, de Sant Pau del Camp fins a Sant Pere de les Pueles, Sant Pau i Sant Pere, els dos apòstols, diguéssim, i a partir d'aquí doncs, s'entra dintre la ciutat i es van fent, diguéssim, unes parades que ens permeten aprofundir, ja sigui en els llocs, ja sigui, diguéssim, en alguns aspectes importants, diguéssim, de la zona. Per exemple, doncs, el recorregut passa per la capella de Sant Llàtzer, després ens anem a l'Hospital de la Santa Creu, que és una oportunitat per recordar la llarga tradició hospitalària d'acollir dels malalts i els pobres a la ciutat de Barcelona, ja sigui des de l'edat mitjana fins als nostres dies, amb l'Hospital de la Santa Creu. O, per exemple, doncs, a la Rambla, on te podem recordar, a més de l'església de Betlem i l'església de Santa Anna, doncs moltes convents i moltes esglésies que en aquest lloc de la ciutat van ser doncs, destruïts per la desamortització del segle XIX. No? Després entrem a la ciutat, entrem ja, diguéssim, a les primeres passes del cristianisme a Barcelona, no? Un capítol que es diu títol Els primers cristians, i després doncs, això ens permet, doncs, per exemple, conèixer espais de Barcelona poc coneguts, com són l'antic Palau Episcopal, el Baptisteri del segle IV i del segle VI, que tenim aquí a Barcelona. I després, doncs, i resumeixo, perquè si no...
aquí ens podríem... Hem de comprar llibre, no? Per poder-lo llegir.
I després, evidentment, ens anem a trobar les grans basíliques de Barcelona, començant per el cor de la ciutat, que és la catedral, doncs la Basílica del Pi, la Basílica de la Mercè, la Basílica de Sant Just i Pastor, i la Basílica de Sant Just i Pastor, cadascuna d'elles caracteritzada amb alguns aspectes particulars, i també en el llibre s'ha volgut fer un particular esment també a un pas, diguéssim, pel call, perquè ens porta la memòria dels jueus.
El call jueu.
El call jueu, que fins al 1391 doncs, van conviure, podríem dir, reeixidament a la nostra ciutat fins a la seva expulsió, i també doncs, per l'església i el convent doncs, de Sant Felip Neri, que ens porta també, a part de la memòria de Felip Neri, doncs, la memòria doncs, de la guerra. No? Si un va a la plaça de Sant Felip Neri, doncs, troba aquella façana foradada, no?, per un bombardeig de la Guerra Civil.
Doncs moltíssimes gràcies, Jaume, que vagi molt bé demà al dinar de Nadal de la comunitat de Sant
Moltes Egidi. Moltes gràcies.
Que organitza cada any aquesta comunitat i també el llibre Pelegrins al cor de Barcelona, un possible regal, perquè és Nadal.
Per què no?
Vinga, que vagi molt bé, molt bon Nadal.
Gràcies a vosaltres i bon Nadal a tots.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
La Bíblia de tots, un referent de la cultura universal pels nens. La Bíblia de tots, amb il·lustracions de Pilarín Vallès i amb l'assessorament de pedagogs especialitzats i d'experts biblistes. La Bíblia de tots, un llibre d'Estrella Polar.
Li agrada adornar la casa per Nadal. Diu que és un moment màgic.
Doncs al Corte Inglés tenim tots els adorns de Nadal, excepte cotilló i d'un sol ús, amb el 30% de descompte. Només fins al 24 de desembre. No ho oblidis.
Al Corte Inglés tenim més idees que mai pels teus regals, perquè ens agrada el Nadal.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
A Ràdio Estel, sentim el Nadal.
El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet rosi blanquet, rosi blanquet. Fill de la Verge Maria, ha nascut a una establia, fum.
Poques hores per arribar a la nit de Nadal, Sara.
Ai, quines ganes, ja. Jo ja he començat a menjar torrons.
Sí? Ben fet.
Sí.
Però escolta, segons el Maria Josep Rosselló...
Ah, no, moderació sempre.
Moderació, eh?
Sí. A més, he menjat molta escalivada, que també ens ho va dir. Jo
per
compenso.
Per baixar la tensió, te recordes?
Sí.
Vinga. Doncs la música nadalenca és un dels pilars de la música tradicional. Les Nadales que es canten arreu han passat de pares a fills, formant això una part important, de l'educació musical de cada poble, Sara.
Doncs el cantant Cris Juanico ens presenta Un món de Nadales. El menorquí encapçala una proposta de Nadales populars d'arreu del món, arranjades per ser interpretades amb trio de jazz i en català. Compta amb artistes i grups de panorama musical català que porten el seu toc i color a cada Nadala.
Bon dia, Cris Juanico.
Molt bon dia i bones festes.
Bones festes, home. Escolta, el disc comença amb una adaptació swing de l'emblemàtica Fum, 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 que és la que estem escoltant.
Sí, sí, bueno, el Fum, Fum, Fum jo crec que és la peça més internacional que hi ha de la música catalana. Ja no només de les Nadales catalanes, jo crec que fins i tot de la música catalana, juntament amb el Cant dels Ocells, que és un altre dels temes també que hi ha al disc, perquè també és una Nadala i, evidentment, la va popularitzar el senyor grandíssim Pau Casals. Però sí, Fum, 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 pensava que no podia faltar, i a més donar-hi aquest aire així una miqueta més... Doncs, més swing, sí, més modern.
Sí, que també ve de gust, no? És una altra, sí, una altra forma.
Sí, de fet, el disc és una manera de a veure, d'entrada hi ha una recerca, però sí una recopilació de Nadales que es canten pel món, i el que he intentat fer és mantenir l'essència de lo que és la Nadala, de la lletra i la melodia, però ho hem encaixat dins uns motllos així una miqueta diferents, perquè crec que es poden enriquir, no?, musicalment les Nadales. No vull dir que no siguin riques, sinó que es poden enriquir una miqueta més.
Un toc especial,
sí,
no?, li posem aquest Nadal.
Cris, quin és l'esperit d'aquest disc?
Bueno, jo és a dir, aquest disc neix tot just fa una mica més d'un any, cap al novembre de l'any passat. Em demanen de participar en un festival de Nadales. Tinc 10 dies per preparar aquest concert. Agafo les Nadales que tinc més a prop. Havia acabat de gravar justament un disc amb un cor gospel de Nadales. N'agafo unes quantes. Parlo amb el contrabaixista que treballem normalment, el Joan Solà Morales. Diu, jo tinc un trio de jazz i prepararem unes bases i ja ho farem. Assagem un divendres i el dissabte fem el concert, tal qual com t'ho dic, l'acabar el concert la gent ens demana com és que no ho tenen gravat, això, que volen comprar el CD. I vam pensar que de cara a aquest any seria bé fer un enregistrament de Nadales, però buscar una connexió, un fil conductor perquè tingués sentit el disc, no? I el que vaig pensar és que estaria bé, que és la motivació aquesta que em demanaves, a veure què es canta per Nadal o com es canta el Nadal arreu del món, perquè el Nadal sabem quina celebració és, sabem quines festes són, però cada lloc tenen les seves particularitats, no?
Escolta, i als Estats Units com es celebra el Nadal? Ves-hi des de la muntanya.
Bueno, Estats Units, sí. Estats Units és un lloc on el Nadal, la música tradicional esdevé molt, molt recent, perquè és un país amb poca història, i aquesta peça és un espiritual negre, que probablement té més anys que les més tradicionals que es canten ara, com el White Christmas, per això no l'he posat, he posat aquesta, i és una cançó amb aquest aire gospel.
Doncs vinga, l'escoltem una estona.
Sembla fantàstic.
Digue-ho ben fort a tot el món, ves-hi des de la muntanya, ha nascut l'infantó. En la nit silenciosa, els pastors fan repòs, cel l'estrella crida i anuncia que és Nadal. Per anar-lo a adorar. I ves-hi des de la muntanya.
Cris, a banda de passar per als Estats Units, el CD Cris Juanico, Un món de Nadales, també ens ofereix un altre recorregut, altres cultures i altres països. Per exemple...
Bueno, no sé...
Per un país, Euskadi, podríem marxar,
sí,
no?
Sí, l'Olentxero, que és del País, del País Basc, o hi ha una cançó d'origen gallec, que és la Noneta Nona, encara que és molt popular a Mèxic. Hi ha una africana, que és el Siahamba, que és molt coneguda, perquè molts acords la canten, però ja l'hem titulada Caminem, i la fa el cor Vivaldi. El cor jove és el que canta
ara. El que estem escoltant ara.
De l'Orfeó Català. El cor Vivaldi és un cor de veus blanques, em fa una versió preciosa. La veritat és que... I després hem tocat també, doncs, evidentment, les illes, el tema de Menorca, popular de Menorca, i algunes que són a nivell europeu, que a Europa es canta molt al Nadal. Sobretot a Alemanya, o la part, diguéssim, Àustria-Alemanya, i la part anglesa, que no l'he tocada, perquè
t'estàs reservant.
M'estic reservant una mica, perquè els carols, que diuen ells,
sí,
és que el Nadal es celebra molt. Alemanya penso que és un dels llocs on més es celebra. Quasi bé el Nadal es fa al voltant de les Nadales, no?
Doncs nosaltres ens agradaria saber que a l'hora de fer les tries de totes les cançons de totes les Nadales d'arreu del món, quina és la cultura que més et va sorprendre, que diguis...
Mira, a veure, jo he intentat buscar temes tradicionals. Quan dic tradicional no vull dir només popular. O sigui, entenc la cultura tradicional com aquella que és tradició que es dugui a terme, o que es faci o que es practiqui. Però aquesta tradició es pot arribar de moltes maneres. Per exemple, la cultura popular, és, per entendre's, un boca-orella, és de transmissió oral, però també hi ha, amb el Nadal m'ho he trobat, que hi ha Nadals que són d'origen de culte, és a dir, provenen de transcripcions a monestirs. Per exemple, hi ha el Clarí de Beneïda, que és una versió d'una peça siciliana que es diu O Santíssima, que és un cant gregorià. Per tant, però no deixa de ser tradicional, perquè s'han convertit en una tradició al cantar-les, no? Però a mi la que més em va sorprendre va ser el Cholito. El Cholito és una cançó peruana que bueno, entre altres coses ens explica, doncs, la diferència cultural a l'hora de menjar i beure dins el Nadal, que és una de les coses que sobretot deixen entreveure molt més les cançons populars que no les d'origen culte. D'origen culte parlen més de la religiositat de la festa. Però em va fer molta gràcia una cosa, és molt entranyable, que és que el Cholito és un nen indígena que està molt content perquè és Nadal, però està molt trist alhora perquè ha descobert que el nen Jesús no ha nascut al Perú.
Ai.
I això jo ho trobo...
increïble.
Sí, ho trobo fantàstic.
És com el nostre cigronet. Exacte. És que saps què passa? Que nosaltres, doncs, hem anat a veure amb la Sara els pastorets de Terrassa,
sí,
que es fan dir el ganap i el cigronet.
Uh-huh.
I el cigronet també estava molt preocupat per, clar, això.
Doncs això,
igual que el Xolito.
El Xolito.
Doncs mira.
Mira, veus, ho catalanitzem tot aquí, eh?
No, i ja veus que també que rítmicament i l'estructura és molt, és molt, és una música més, més propera, evidentment, és andina.
Sí.
I poder, no sé, un aire més rumbero sí que li podríem trobar, però... És això, és les particularitats de les músiques que cada lloc... He intentat que s'identifiqués no només el missatge, que si fos una miqueta particular, si, també que musicalment fos molt, molt propi.
Cris, quines actuacions teniu previstes per promocionar aquest disc?
N'hem fet unes quantes ja, he passat per Girona, per Menorca, per Mallorca, per Barcelona, per Olot, i ara ens queda doncs, aquí un parell de dies, el 26 estem a Manresa, a Sala Bolà, el 27 a Calella... el 28 estem a Llagostera i el dia 3 encara estem a Sant Feliu de Guíxols. Estem a l'equador una mica de les actuacions d'aquest any.
No, eh? Sí, la veritat és que sí. Cris Juanico, un món de Nadales. Moltes gràcies.
Bueno, doncs,
que vagi molt bé i bon Nadal.
A voltes per obrir els micros i...
Aquesta nit et posarem, el fill. Jo el poso, que
jo també.
El posaré.
Mira, llàstima no haver-te conegut abans. L'altre dia estava muntant l'arbre de Nadal i allò, per ambientar-me, vaig posar Nadales, tu, i vaig acabar una mica farta, de les Nadales. En canvi, si hagués tingut el teu, jo crec que és més amè, això.
A veure, una mica la intenció del disc és que fins i tot si, pel que sigui, el tens dins un iPod o dins l'iPhone o dins el...
Spotify.
Smartphone o l'Spotify, sí. El que sigui, i casualment, pel que sigui, fas un clic o un play el mes de juny, i acabes la cançó en comptes de canviar-la, per mi la...
Això ja és.
Ja és. I penso que musicalment... penso que pot ser possible, això.
Sí, per cert, que felicitats, perquè un món de Nadales i ha aconseguit situar-se en el top 100, Cris, no?, dels discos més venuts a l'iTunes.
Sí, ens van acceptar com a destacats, i la veritat és que han tingut molt bona acollida i s'està movent força bé. Evidentment que les coses les fem per tenir un resultat, no? Però sobretot jo crec que senzillament això demostra que hi ha una feina ben feta, seriosa, en temps, perquè he de dir que el juliol estaven gravant Fum, Fum, Fum.
I que això...
Fa molts mesos que hi estem treballant. I bueno, estem molt contents dels resultats, la veritat.
Moltíssimes gràcies, Cris, Juanico, per presentar-nos avui al primer cafè Un món de Nadales. Nosaltres ens quedem de moment amb el Xolito.
Molt bé.
Que
i bones
vagi
festes.
Bé. Bones festes.
Igualment.
Xolito toca i retoca, toca el tambor i la quena. Xolito toca i retoca, toca el tambor i la quena. Bopis com estaga coca, que avui és nit de Nadal. Bopis com estaga coca, que avui és nit de Nadal. Avui és nit de Nadal. Que avui és nit de Nadal.
Des de Ràdio Estel, bon Nadal.
Aquest Nadal Ràdio Estel marca la diferència. El dimarts 24 a 7:45 del vespre, Nadal Gregorià amb els monjos de Santo Domingo de Silos. A les 8, Ara ve Nadal, poesia, gastronomia, història i tradicions. I a 12:15 de la nit, la missa del Gall des de Montserrat. El dimecres 25, a 7:45 del matí, Nadal Gregorià i els pastorets amb el cor Vivaldi. A les 10, el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra amb alguns dels millors actors de l'escena catalana. A 12:15 del matí, missa de Nadal des de la Catedral de Barcelona. I a les 7 del vespre, el Pessebre, de Pau Casals i Joan Alavedra, l'únic enregistrament autoritzat pels autors. I finalment, el dijous 26, Sant Esteve, a les 8 del vespre, Victòria dels Àngels i Pau Casals en concert. El teu Nadal a Ràdio Estel marca la diferència.
Tots fem de Catalunya el país que som. El 30% dels grups d'investigació que treballen a Catalunya ho fan amb projectes vinculats a la sostenibilitat. Som un país ocupat en el medi ambient. Les inversions estrangeres a Catalunya van créixer un 37% i van arribar als 332 milions d'euros. Som un país que genera treball. L'any 2012 hi va haver 40.000 donants de sang nous. Som un país solidari. Som el que fem, Generalitat de Catalunya.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Torna la campanya Reis per tothom. Recollida de joguines noves i obsequis per la gent gran. Porta'ls a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67 de Barcelona. Més informació al 93 323 33 68 de 9 a 2 de la tarda. Tornen els Reis per tothom. Ningú sense regals. Participa-hi. Tens temps fins al divendres 28 de desembre. RACUN Conflictòlogos, experts en la resolució de conflictes per pimes, empreses familiars i petits negocis. Resolem conflictes amb socis, familiars, treballadors. Donem solucions per tornar l'harmonia al seu negoci amb mètodes de mediació i conciliació i preus adaptats a cada client. Consulti'ns al 93 611 5801 o visiti la web racun-conflictologos.com. RACUN, solucions humanes a problemes humans. Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al bàner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes. A Ràdio Estel, el primer cafè.
9:46, continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. RACUN Conflictòlogos, experts en la resolució de conflictes per pimes, empreses familiars i petits negocis. Aquesta empresa resol conflictes amb socis, familiars i treballadors. Molt bon dia, Daniel Herraiz, consultor de l'empresa RACUN Conflictòlogos.
Molt bon dia.
Com ja sabeu, vam començar la setmana passada, cada dimarts. A aquesta hora doncs parlem dels conflictes que poden sorgir en una empresa.
Sí, exacte.
I
sí,
com
sí,
que
sí,
estem sí. a la vigília de Nadal, doncs hem decidit, no, Daniel, de parlar d'empreses familiars avui.
Exacte, l'empresa familiar, un tipus d'empresa tan comú al nostre país i, bueno, que té les seves característiques, naturaleses i els seus propis tipus de problemes. Mhm.
Doncs què et sembla? Comencem. Quina és la tipologia d'una empresa familiar, per exemple?
Bueno, doncs, la tipologia d'una empresa familiar clàssica és aquella que els membres que hi treballen pertanyen a la mateixa família, sigui la família pròxima o la família extensa. I comparteixen doncs, diverses àrees, com pot ser el que són l'àrea de propietat, i l'àrea de presa de decisions, així com el propi fet de treballar allí. Llavors, aquests tres sistemes, que es diuen els subsistemes, doncs poden portar certs problemes. Per exemple...
Quins són aquests problemes que poden sorgir?
Problemes, doncs, per exemple, qui fa què, no? Qui pren les decisions dintre l'empresa i qui té la propietat. de l'empresa. Llavors, aquí ens podem trobar conflictes entre el que són conflictes típics, entre germans, cosins, bla, 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 bla. I després ens trobem també, i sobretot avui en dia, un conflicte molt, molt, molt clàssic, que és el del relleu generacional, que no és tant un conflicte, sinó un dubte o una falta de mètode per poder fer el traspàs entre el que és la generació més vella, i la generació més, més jove. Llavors, bàsicament és això. I depenent de quin tipus de conflicte ens trobem, doncs, treballarem d'una forma o una altra. Llavors, és molt important que les persones que estan en situacions difícils dintre l'empresa familiar sàpiguen que hi ha mètodes i hi ha solucions.
Que, per alguna manera, vosaltres feu de psicòlegs. No?
Sí, sí.
Perquè, per exemple, el cas aquest d'una persona doncs, que hagi d'assumir la responsabilitat de la seva empresa i, per exemple, no vulgui, perquè es vol dedicar a un altre ofici, clar, aquí també heu d'intervenir d'alguna manera fent... Com ho feu, això?
Sí, exacte, exacte. Sí, el primer que fem, quan hi ha un cas, per exemple, de relleu generacional, el que fem és primer una sèrie de sessions d'acompanyament a la generació nova, és a dir, la que teòricament ha de prendre el relleu. I el primer que testegem és realment la intenció i les ganes que té aquesta persona en agafar el relleu. Un cop testejat això... tirem endavant o no. Si la persona, després d'uns processos d'acompanyament, sí, pot ser el que ara es podria dir coaching, que no és coaching, sinó és un procés d'investigació, indagació, de fer-li descobrir a aquella persona cap a on vol tirar realment a nivell professional. Si un cop veiem que sí, que aquella persona té ganes, té l'energia i la disponibilitat de tirar endavant i sobretot agafa aquesta visió de s'empodera. Nosaltres li diem empoderar-se. Què vol dir? Que agafa aquella potència que cal.
Confiança
en si mateix per poder tirar endavant el repte, perquè no és un camí fàcil. Dirigir i gestionar una empresa implica molta decisió, moltes ganes i un nivell de treball i un nivell d'imbuir-se dintre l'empresa molt elevat. No és el mateix un empleat que una persona que porti una empresa.
Clar. I moltes vegades, Daniel, aquests canvis generacionals, doncs, potser els pares pensen diferent que els fills, per exemple, i potser el fill doncs, vol dirigir l'empresa d'una altra forma. Clar, aquí també es pot crear un conflicte.
Exacte. Un cop tenim això i hem vist que aquella persona sí vol tirar l'empresa...
Continuar.
I, a més a més, se sent capaç de fer-ho, comencem ja el que és el procés més de facilitació i conciliació entre les dues, entre la gestió nova i la gestió antiga. Llavors, mica en mica, nosaltres hem generat un procés propi, un mètode propi, que és crear un procés pautat, que està fet d'una forma molt estratègica, perquè tant la part nova com la part vella puguin integrar tant el coneixement acumulat com la nova visió, que aquí normalment hi ha bastant conflicte. Llavors, nosaltres treballem a partir d'un mètode pautat i amb l'objectiu d'integrar aquelles dues visions i fer que la vella generació vegi que la nova proposta té sentit i que integra el que ells creuen que ha d'integrar. És a dir, que integra tot aquell coneixement acumulat al llarg dels anys. Llavors, és un mètode com bastant, com ho diríem, estratègic, per integrar aquestes dues coses. I sí, normalment és un mètode que funciona.
Qui són més tossuts, els pares o els fills?
Els dos.
I són de la mateixa família encara més.
Exacte.
Quins més conflictes us podeu trobar des de Raccoon Conflictòlogos, per exemple, en aquestes empreses familiars, no? I sobretot el dia de Nadal que comentàvem l'altre dia, en aquests dinars segur que comencen a sorgir perquè tu vas fer això, perquè...
Correcte. Conflictes entre germans és molt habitual.
Entre germans seria, potser, no?, aquesta capacitat de decisió que ens estaves explicant abans, tu fas això, jo faig això altre, que aquí clar, és que neix un conflicte, no?
Sí.
Inevitablement.
Sí, sí, perquè moltes vegades els pares, diguem-ne, no depositen la mateixa confiança en tots els germans, clar. O és percebut així. Potser sí, però és percebut per part dels germans d'aquesta forma. O inclús els pares ja han desaparegut de l'empresa i entre els germans hi ha conflictes, sobretot inclusive a nivell de com dirigir l'empresa. M'explico? És a dir, no, un vol anar per aquí, l'altre vol anar per allà, o qui, o el que hem comentat abans, qui pren les decisions. Jo vull tindre un diu, jo vull tindre més quota de poder, o l'altre vol tindre més quota de poder. Llavors, en aquests casos, el que es fa normalment són processos de més de... pot entrar més de mediació, facilitació, és a dir, unes sessions conjuntes de mediació, o inclús, depèn de com, s'utilitza el que és la intervenció sistèmica. Què vol dir? Que es treballa a partir... No és una sessió oberta de mediació, sinó que es treballa de forma paral·lela, però no conjunta entre les dues parts. Uh-huh. Val? De forma que l'important és que ells modifiquin la seva forma d'entendre les coses, i d'ahir, sobretot, d'interactuar entre ells, perquè els ponts de confiança mutua i diàleg es puguin tornar a restablir per després de sí poder fer un protocol de familiar o un protocol de distribució de tasques, de responsabilitats i de propietat d'empresa.
I us heu trobat en algun cas alguna vegada que vosaltres proposeu? Perquè, clar, contacten, els clients contacten amb vosaltres, contacten amb RACUN Conflictòlogos per solucionar aquest problema que tenen a l'empresa familiar. Vosaltres els hi proposeu la solució i ells llavors ja no es deixen ajudar. Bé, no es deixen ajudar o bé no estan d'acord. Clar, aquí què passa?
Sí, ens podem haver trobat algun cas, però no és normal, eh?
Es deixen ajudar, eh?
Sí, perquè clar, tingues en compte que això és molt dolorós per les persones. És a dir, les persones van a treballar cada dia i si, sobretot si és empresa familiar. No només treballen cada dia, sinó que després en el dia a dia de familiar s'han de veure. Llavors, el gran problema que passa quan hi ha un conflicte és que no veus la solució. Tu has intentat solucionar-ho de mil formes, però no ho has fet bé. Llavors, què passa? Que les persones van distanciant. Hi ha persones que són familiars, per exemple, parelles, d'aquelles persones en conflicte, que volguent ajudar no ajuden, sinó que amb tota la bona intenció el que fan encara és ficar una mica més de cisanya, però amb tota la bona intenció del món, m'explico? Llavors, són processos que la gent realment ho passa molt malament. I quan veuen que hi ha una sèrie de professionals que saben més o menys donar suport, dirigir, i sobretot entenen els seus punts de vista i tal i qual, perquè nosaltres allà no anem a dir que com han de portar l'empresa, ni molt menys. Nosaltres truquem molts tipus d'empresa. No tenim, no sé, no podem, no sabem com gestionar l'empresa en si, però sí sabem com solucionar el problema que tenen ells.
Val? I llavors... Perquè són problemes freqüents i que es repeteixen.
Són problemes molt freqüents. El que passa és que, clar, com que cada persona és un món, has d'adaptar els mètodes diferents a la naturalesa de l'empresa, la naturalesa del conflicte i la naturalesa de les persones. I llavors, quan ells veuen que hi ha aquest suport i que mica en mica es va solucionant les coses, normalment la gent s'obre bastant i és bastant permissiva amb el teu treball, perquè veu que les coses van tirant a bon port.
RACUN Conflictòlogos, Sara. Són solucions humanes...
A problemes humans.
Podríem definir-ho així, no?
Bueno, immillorable.
Daniel Herraiz, te'n recordes el número de telèfon de la vostra empresa o com ens podem posar en contacte amb vosaltres?
Sí. Recordem el 93...
O la Sara, el tema.
El 93 611 5801 o bé a la pàgina web, que és
directament.
Molt senzill. Exacte. RACUNconflictologos.com.
Molt bé, això mateix.
Escolta, Daniel, nosaltres ja ho podem deixar aquí perquè no tenim més temps, continuaríem parlant amb tu, però ens veiem dimarts vinent, dimarts dia 31.
Exacte.
De gener, de què parlarem?
Doncs podem parlar de quelcom bastant freqüent, que són els conflictes entre caps de departament, caps d'àrea, que això ja seríem que pertanyen a una empresa una mica més grans que el que pugui ser una pime, o una pime gran. Sí?
Doncs moltíssimes gràcies i que facis molt bon Nadal, Daniel.
Molt bé,
ens veiem dimarts. Gràcies.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish it.
I avui acomiadem el programa, que ara tenim el Daniel aquí. Daniel, ens vols acompanyar en aquest comiat del programa d'avui? Desitgem un molt bon Nadal a tots els oients del primer cafè de Ràdio Estel, Sara.
Recordem que tornem al 27, Mercè.
Exacte, nosaltres no fem festa, estem aquí el 27 al divendres. Bueno, em sembla que tu sí.
Una mica sí,
la Sara no la tindrem, però bé, el dilluns sí que vindràs,
sí,
el 30 i el 31 sí que tindrem aquí.
I tant que sí. Recordem, Mercè, d'altra banda, que Ràdio Estel s'assuma a les celebracions de Nadal amb la Missa del Gall aquesta nit a 2:15 de la nit. a la Basílica de Santa Maria de Montserrat i demà, atenció, 12:45 del matí, amb la missa pontifical des de la Catedral de Barcelona, presidida per Lluís Martínez Sistac. A més, també diumenge, a 12:45 del matí, Radio Estel transmetrà també la missa de les famílies a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona a partir de 12:45 i presidida per l'arcabisbe Vincenzo Paglia, president del Pontifici Consell per la Família.
I hem de recordar.
Això ho anirem repetint durant el dia, perquè ara ha sigut una miqueta rapidet i bé, doncs, potser molta gent no s'ha quedat ben bé amb els horaris.
Doncs si voleu saber tots aquests horaris que ens ha explicat ara mateix la Sara, podeu entrar a www.radioestel.cat i allà hi ha tota la graella de programació d'aquests dies. Però atenció, programes especials, sempre ens quedarà la música, escolta'ns dedicats durant aquest dia de Nadal i el dia de Sant Esteve. Nosaltres tornem el 27, aquest divendres, que passeu molt bones festes.
Molt bon Nadal a tots. We're not here ever grow.